A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb És gran ser gran, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les residències i de tot el seu personal. Com sempre tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. El col·loqui d'avui estarà enfocat a tot el que té a veure amb les persones grans. La borsa de treball i la consulta del treballador social que van a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que es pot interessar saber de les nostres residències. A l'equip del programa, a les guies de so, Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Primer que tot, un consell.
A mesura que ens fem grans, restem importància al fet que l'aigua és una part fonamental del nostre cos. Anem perdent la sensació de set, però el cos continua necessitant aigua. La deshidratació es converteix en un gran problema. Per això val la pena beure aigua encara que no estiguem assedegats. Un bon sistema és establir una rutina, que beure un bon got d'aigua sigui el primer que fem quan ens llevem. Un altre got quan seiem a la taula i una infusió a mitja tarda. En necessitarem més, però si aquestes són fixes, molt millor.
Els experts diuen que cal fer front al major canvi de la història de l'evolució humana, la prolongació de l'esperança de vida. Avui en parlarem amb en Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa, i en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos, endavant, com voleu.
Molt bona tarda i, escolta'm, tens tota la raó. Probablement ara hi ha dos fenòmens que ens acompanyaran durant molts anys i marcaran tot.
Sí?
Un, clarament, és l'envelliment de la població.
Sí, tant.
I l'altre és el deteriorament del medi ambient. Que si no frenem el deteriorament del medi ambient...
Ens l'estem carregant.
Sí, i a més, això sí que serà per sempre. Ara bé, l'envelliment de la població és una cosa que passarà, perquè nosaltres estem aquí de pas i al cap d'un temps deixem de ser-hi. I sobre això voldria parlar un momentet. Quants germans tens tu?
Un, tenia.
Tu tenies un germà. Sí. I els teus pares, quants tenien?
Tres.
Tres. I tu, si vas enrere... Tu no, jo potser sóc d'una família més prolífica, però jo tinc quatre germans. Oh, sí. A mi som cinc.
Abans era molt normal, i set i vuit fills. Sí,
i el meu pare eren set.
Sí,
però jo en tinc tres. Però dels meus germans sóc l'únic que en té tres. La resta en tenen un o dos.
Sí, ara sí.
Aleshores, què et fa pensar això? Doncs que cada vegada la gent té menys fills.
I que el futur és 1 o 0.
Sí, i per una cosa, i per què la gent tenia tants fills? Perquè si parlem de l'any 1700, sí que és cert que en naixien molts, però es morien molts.
Sí.
Però en l'època dels meus pares tampoc se'n morien tants, i en la meva època tampoc se'n morien tants. Aleshores, tu, he estat intentant descobrir, aviam, per què passa? I he descobert un llibre que m'ha encantat.
Sí.
És un llibre que es diu El planeta buit. Aleshores, en aquest llibre el que diuen és que el que fa que la gent tingui més fills és que la dona rep educació. Aleshores, durant molts anys sí que era cert que la gent tenia molts fills. Per què? Perquè tu en tenies 10, perquè 4 se't morien. Aleshores, clar, si hi havia molt poquets que arribessin a l'edat madura, doncs n'havies de tenir molt. Però a poc no. Diu, i ara, enllaçant el que diu el Carles, diu, ara la gent té un, dos,
sí.
Per què? Perquè abans tu tenies els fills com una mena de supervivència. Sobretot quan la gent vivia al camp, un nen petit...
Era com força de treball, no?
Correcte, sí. És que un nen petit potser podia munyir. I a més, també hi ha una cosa, que si no en tenies 4 o 5, si sabies que se t'havien de morir 2...
Sí, no, i també tampoc hi havia les mesures de prevenció, els preservatius... No es mirava això. I després hi havia qui deia que tenia fills per cobrar més punts.
Imagina't, pues, diu que abans tu tenies fills per uns motius més de subsistència,
sí.
I ara la gent té més fills per un motiu de realització personal. I què passa? Pues que un o dos ja et realitzen prou.
Sí, esclar,
aleshores dius, no necessites 4 per l'experiència del fill.
Clar.
Aleshores, el que passa és que en aquest llibre diuen que el que és molt curiós és que a vegades pensem a Àfrica, als països asiàtics, i les noies tenen molts fills. I diu, però saps què? Que les que tenen a 25-30 anys ja no tenen tants fills, eh? És més, hi ha moltes que, com tu has dit, que ara tenen mitjans, que potser les seves mares, que tenen 50 i 60, estaven mal vist, però en una generació ha canviat.
Sí.
Que la noia sap llegir, que en molts països africans, per primera generació, la noia sap llegir. I què passa quan una dona llegeix? Pues que descobreixes que té tanta capacitat com l'home.
Clar,
la dona poden dir... les dones no... Clar, si no reben d'educació, pues semblarà que no saben tant. En el moment que reben educació i en el moment que una persona que és dona rep responsabilitats, què passa? Doncs agafa els regnes de la seva vida i decideix quants fills té.
I
això, aleshores, mira, jo em quedaria amb aquesta reflexió. Cada vegada hi haurà menys fills. I això vol dir que quan ens hagin de cuidar els que siguem grans, haurem d'inventar alguna cosa.
Els robots.
Els robots. D'això en parlarem un altre dia.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs, aviam, en aquest programa normalment tenim gent que entrevistem, però cada cert temps ens agrada reflexionar una miqueta sobre temes que afecten a la gent gran que és autònoma i viu una vida plenament satisfactòria sense l'ajut de ningú, però també gent gran que és dependent, que depèn d'un altre per aquestes coses que la gent que no és dependent fa per si sol, que sempre quan la gent diu, què és ser dependent? Tu pensa des de que obres els ulls al matí fins que t'aixeques de la taula de l'esmorzar i digues, què has fet? Pensem, què hem fet?
Pues, Déu-n'hi-do.
Ens hem llevat del llit, no? Hem anat al lavabo.
Hem
fet les coses que es fan al lavabo.
Clar que sí.
Després ens hem rentat les mans, ens hem rentat la cara, potser les dents, potser esperem després d'esmorzar, no? Però ens hem vestit una mica o ens hem posat potser una bata, si no ens volem vestir. Aleshores hem anat a la cuina, ens hem preparat un cafè amb llet o ens hem assegut a taula i algú ens l'ha preparat, però normalment cadascú se'ls prepara. Si t'agrada un cereal, si no una torrada, t'has de fer la torrada. Després has de tornar les coses. I aleshores t'aixeques del llit, de la taula, i dius, ostres, no he fet res encara. Bueno, doncs el que has fet són les activitats de la vida diària.
I
la gent que necessita que algú l'ajudi per aquestes activitats de la vida diària és la gent dependent. Aleshores, quan parlem en aquest programa, que cada setmana solem parlar amb gent de residències, què diem? Pues les residències no solen ser per tota la gent gran.
Clar.
Són per aquest 5% de persones grans que no es valen per si mateix per fer les activitats de la vida diària.
Que les poden aixecar al matí, anar a la cuina, li han de fer per ells.
Li han de fer o li han d'ajudar, però
ajudar.
Sobretot també una cosa, que malgrat això tenen tot el dret de tenir una vida satisfactòria i de tenir...
I de menjar-se les torrades com tothom, com aquestes les...
Clar, són gent que, com esteu dient, els hi cal, com a tots, fer aquestes activitats de la vida diària, però que els hi cal una tercera persona.
Clar.
Per tant, per això... Penso que també es va fer l'any 2007, si no m'equivoco, la llei de dependència, per intentar que això quedés palès, diguem, quedés constància amb la llei de dependència, de que algú, segons tingui un grau 1, 2 o 3 de dependència, se'ls reconeix aquesta opció de tenir una ajuda externa, sigui una residència, sigui un servei d'ajuda a domicili o sigui un centre de dia, per exemple.
Mm. I quan parlem de residències, que convidem a gent que ve al programa i que ens parla de com és el seu dia a dia, normalment fem una pregunta, els diem, escolti, vostè recorda el primer dia que va estar a la residència? I vostè recorda com s'imaginava que era i com seria?
I ho recorden tots, és curiós, eh?
Clar, és que hi ha una cosa molt important amb això, i és que a la vida de les persones, tu normalment recordes molt clar moments que siguin moments de trànsit. Sí. Vull dir, si tu preguntes a una persona que es jubila i diu, tu recordes el primer dia que vas anar a treballar? Gairebé tothom se'n recorda.
Sí.
Però si li dius, recordes el 18è dia o l'any 4 que vas... No, durant un temps, jo encara sóc dels que va fer la mili, vale? Aleshores, quan diuen, tu te'n recordes de la jura de bandera? I mira, que per mi no tenia una significació així molt extrema, però me'n recordo. Te'n recordes del dia de la comunió? Te'n recordes del dia que es va...
Jo recordo molt content que no vaig fer la mili.
Ah, veus? Però,
em tocava fer-la, però em vaig lliurar.
Oh, mira, que sort que vas tenir.
Sí, sí.
Aleshores, el que passa és que aquest moment, quan una persona gran ingressa en una residència, ho sol recordar perquè és un moment de trànsit, un moment en el que canvies d'una cosa a l'altra. I sol recordar, també ens diuen els psicòlegs, que a vegades ho recordes tan bé que no ho recordes correctament, perquè també la memòria et juga.
Home, clar, que s'ha de la memòria comença a fallar. Mm.
I aleshores, jo per això, com sempre diem aquesta idea de que la gent... un 5% d'aquestes parts de la gent gran necessita residència i altres no, el fet de que algú que no necessiti una residència vagi a viure una residència a vegades és un problema. Per què? Pues mira, recordes que a vegades hem parlat d'un contingut que tenim a InfoResidències que es diu Los 5 errores más comunes a la hora d'elegir residència.
Ai, tant, sí, senyor.
I aleshores, dins d'aquests 5 errors, el primer és optar per una residència quan realment no la necessites. Aleshores, el Carles ens ho ha dit moltes vegades en la part de la consulta del treballador social, que quan tu demanes ajut de la dependència, normalment aquest ajut només és de residència quan tens una gran dependència. No?
Clar,
si tens, digue'ns una miqueta això dels nivells i més o menys què vol dir.
La idea és que, tot i que pots optar a una plaça pública o a una prestació vinculada ja tinguis un grau 2 o 3, la idea principal és que una persona que tingui un grau 2 potser encara no és la residència el millor lloc per ella, però està clar que potser quan té un grau 3, que ja és el grau més alt de dependència en el qual et cal més ajuda per fer aquesta activitat de la vida diària, sí que ja potser la residència és el teu lloc. Llavors, amb això també vull enllaçar que hi ha altres recursos PON, com està comentant abans, però que és a la residència on podem trobar finalment aquell suport que de bons cal durant tot el dia.
I quins són aquests altres recursos, si no és una residència? De què estem parlant?
Doncs jo en remarcaria dos. El primer, penso que n'hi ha dos que van bastant lligats, que seria el teleassistència, que jo el complementaria amb el servei d'atenció domiciliària. El complementaria amb el teleassistència, perquè teleassistència, com tots coneixem, és aquell, el coneixem com Panjoy, que porta la gent quan està normalment viu sol a casa, que tocant un botó s'activa una alarma a un centre de control i amb res, en pocs segons, se't comuniquen amb tu i et pregunten com estàs, si estàs bé i si pel que sigui, per exemple, hem caigut i estem inconscients, si no contestes ja envien una ambulància, ja no esperen. Per això també es complementa molt bé amb el servei d'atenció domiciliària, perquè el tenir cada dia unes hores d'una persona que ve a casa i t'ajuda, per exemple, a llevar-te, a vestir-te, a fer l'esmorzar, a dutxar-te, a fer la higiene, i et deixa ja quasi que preparat perquè tu després, durant el dia a dia, puguis fer la resta de coses que ja pots fer més sol, sense suport. Sobretot jo penso que, com a treball social, penso que el punt clau on es fa més força i de debò més que l'ajuda, pel que he vist, és el moment de la higiene, és a dir, de dutxar-nos. Que és el moment en el qual estem en un entorn que vale que els antilliscants dels plats de dutxa i els agafadors ajuden moltíssim.
Sí.
Però també una cosa molt ràpida vull comentar. He vist, s'ha de, quan algú compra, per exemple, va a un centre comercial i compra un agafador i diu, mare, ja te'l poso jo. Vale?
Que s'assegurin, no?
Que no el posin a qualsevol lloc, perquè he vist a vegades agafadors que estan molt lluny d'on arriba el braç i dius, com aquesta persona podrà, una persona gran, agafar-se això vull dir que s'ha de tenir molt en compte...
Abans de collar, de fer els forats...
Doncs, Carles, una cosa, dius teleassistència, molt important, sí. Però deies que la teleassistència està molt bé que vagi acompanyada d'un altre servei.
Sí. Estàvem parlant de servei d'atenció domiciliària, estàvem parlant, justament, sí. Estava enllaçant, i per últim, el servei d'atenció domiciliària va molt bé, com deia, perquè et ve algú a casa unes hores ajudar-te a fer aquestes activitats de vida diària, com la higiene, dèiem també ajudar a fer esmorzar, al vestir-nos i tal, i també penso que l'últim, abans d'arribar a una residència, un servei que fa molt de servei com a tal és el centre de dia, que és en el qual som suficientment autònoms i cognitivament prou encara estables, per dir-ho així, per poder gaudir d'aquestes activitats més lúdiques i també intel·lectuals que es fan a un centre de dia, aquestes activitats que ens promouen i que ens activen i que al mateix temps estem però encara prou bé per tornar a casa després al vespre o a la tarda i seguir fent les nostres vides a casa nostra.
I una cosa, algú que necessiti aquests serveis que no són residència, estàvem dient de quins són els errors per trobar residència, però com buscaries un servei d'atenció domiciliària o de teleassistència o de centre de dia?
Doncs hi ha diverses opcions. Òbviament, si jo el que faria primer de tot és, si ja estem pensant que pot ser una bona opció, jo posaria a internet inforesidències.com per començar, ja que tenim en tenim molts que estan associats i que tenim fitxa, per tant poden anar un per un i poden anar visualitzant. I a més, i pel que sigui, diuen que això d'anar un per un i trucar o mirar no els convenç, si sempre poden enviar el que en diem el formulari de Buscamos por ti, que és un formulari proactiu, tu poses el servei que vols, en aquest cas, com diem, un centre de dia, poses a quina zona el vols, el teu telèfon i el teu nom de pila, no cal res més, i això ho reben al centre de dia de la zona que tu has posat i et trucaran per més informació. I passa el mateix també amb el servei d'atenció domiciliària. També hi ha el mateix formulari, el selecciones, envies el formulari i espera.
Carles, perdó. Has dit, Carles, que, bueno, que millor per buscar una residència és quan està en el grau 3. Però imaginem-nos una persona que està al grau 1, però que la família li falla, està sol i vol anar a una residència. La pregunta és, paguen igual en una residència una persona que té grau 1 a la que té grau 3 a l'hora d'entrar?
Depèn. És a dir, si partim de la base que potser amb un grau 1 segurament estaràs pagant una plaça privada, vale? Perquè no tindràs ni la prestació econòmica vinculada ni tampoc tindràs una plaça pública, a partir d'aquí hi ha residències que fan un preu plaça tancat per tothom i n'hi ha sí que algunes que fan matisos, com per exemple, com és dependència, doncs una mica més has de pagar a una hora de dependència. És a dir, que depèn de cada centre.
A mi em sembla molt interessant perquè ens centrem en residències, però sabem que hi ha molta gent que li fa molta por, a més d'anar a una residència.
Sí.
I és justificat si és que no la necessites. ¿Vale? Aleshores, jo em quedaria amb aquesta idea avui, que és que un 5% necessita la residència. Per a aquelles persones que no necessiten la residència, com ens ha dit el Carles, teleassistència, centre de dia i ajut domiciliari.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs avui a la borsa de treball volem donar alguns consells per a totes aquelles persones, enfocats sempre en aquest cas de residències, que busquen una feina i que és molt probable que ara mateix, si no estem vacunats, ens trobem que ens facin la primera entrevista online per saber una mica això, és a dir, comentar-nos una mica com és l'oferta de feina que ens proposen. Per tant, vull donar molt ràpidament alguns consells que considero que són molt importants quan fem una entrevista per videoconferència. El primer de tot és tenir l'espai que ens envolta ordenat. És a dir, sobretot l'espai que es veu darrere la càmera. Clar. Perquè si tenim, per exemple, tenim el sofà de casa, tot molt regirat, brut, el que sigui, dona una mala imatge. Per tant, potser en aquest cas el millor és tenir un fons blanc darrere, tot molt neutre. També és molt important tenir en compte el següent, que hi hagi bona il·luminació.
Sí.
I si no hi ha il·luminació, la millor il·luminació és la natural.
Sí, per
fer una...
Sí.
una entrevista...
Amb aquestes càmeres d'avui en dia, i aquests mòbils, sí.
Al mateix temps, però, si no hi ha una il·luminació natural, el que també recomana és que ja tinguem una làmpara que també ens enfoqui, que doni una mica de llum. Per altra banda, molt important, això per mi és un dels factors claus. Revisem, sisplau, abans la nostra potència d'internet. Que no es talli l'entrevista, que no estigui pel mig, perquè llavors, clar, es veu la imatge tallada, no ens escolten bé, i això pot ser un factor que faci que ens puguin descartar. I la millor forma també d'evitar això tant per la part de comunicació no per la part visual, que també, és portar auriculars. Així també evitem alguns sorolls que poden molestar. També és molt important prendre's aquesta entrevista online, que pot ser la que després ens porti una presencial, és molt important prendre'ns com si fos una presencial. En quin sentit? En què ens hem de vestir, quasi que podríem dir, per l'èxit. Ens hem de vestir com si anéssim a fer online.
Encara que estem a casa, vols dir que no anem amb el pijama.
Amb el pijama espero que no hi vagi ningú, però sí que no anar amb xandall o el que sigui. Sí, sí. I també donar la importància que es mereix al llenguatge corporal.
És clar.
També és important no estar com mirant al costat, si tenim notes o el que sigui, i també penso que un últim consell molt important, i que penso que no es fa mai, o quasi mai, i s'ha de tenir molt, molt present perquè pot ser el punt clau, és quan acabem l'entrevista, sí, vale, enviar un email o un WhatsApp o un missatge o el que sigui, una trucada, al cap del dia següent, donant les gràcies per l'entrevista.
Està molt bé.
Quedes molt bé i penso que pot ser el punt que marqui.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui la consulta ens la fa la Maite i diu el següent. El meu marit té demència ja des de fa un temps i a més crec que ara té deliris. Això ja no li passarà, és a dir, ja no se li anirà mai, aquests deliris. Doncs bé, Maite, he estat mirant una miqueta per internet perquè em sonava que és un tema recurrent que preocupa, i he trobat un article molt interessant, aquí dono les gràcies, de la Fundació Pasqual Maragall, que sempre fan bons articles sobre aquest tema, i comenten que bé, que els deliris són molt freqüents a les demències, però a més són bastant freqüents en demències, per exemple, com cossos de Levi i també en Parkinson. Ara bé, pressuposo que en el teu cas el teu marit té Alzheimer, per tant, el tipus de demència. No és tan habitual, però el que pot ser que puguin ser, segons diuen des de la Fundació Pasqual Maragall, el que comenten és que poden ser transitoris i que normalment es presenten quan hi ha una fase moderada o avançada de la demència.
Hi ha una medicació, per exemple, si és demència, que controla aquestes visions que tenen. A la parella llegeixen coses, al·lucinacions, i hi ha una medicació que això els neuròlegs, això amb un neuròleg, doncs, segurament ha d'estar assessorada.
Clar, el que també és que, com això mateix que dius, estarà assessorada, en aquest cas entenc que encara no hi ha anat a prendre assessorament perquè sap que té una demència, clar, però anar per cada dubte que tens, jo els recomanaria anar a una associació com, per exemple, el Alzheimer Catalunya,
sí,
que treballen molt bé.
Que hi havia neuròlegs allà que
t'atenen. Sí, i de fet, em sembla, si no m'equivoco, que ha vingut ja unes poques vegades l'Eulàlia Cucurella,
sí,
d'Alzheimer Catalunya. El que està clar és que és molt important tenir en compte que hi ha diferents tipus de deliris, que en aquest cas també s'anomenen com paranoies, però que sí que comenten que en el cas de l'Alzheimer poden ser transitoris. Sempre, però, vull destacar un aspecte molt important amb la gent que pateix Alzheimer i que ho hem comentat moltes vegades, que és la comprensió.
Sí, el que és que es fa...
I no posar-se tan nerviosos perquè ells no poden reaccionar així, perquè això és...
Sí, sí. La Fundació Alzheimer ja dona una papereta de contractals i Pasqual Maragall, però és difícil. Pel familiar arriba un moment que és dur, és molt dur, la persona amb Alzheimer. Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Ens veiem.
Fins aquí És Gran, Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper programa. Que siguin feliços. Adéu-siau. Bona tarda.